le interesa en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb tots vosaltres d'uns quants temes que crec que seran interessants i esperem que siguin interessants per tots vosaltres. De fet, ho hi són. Primer, mireu, anem a començar parlant d'una qüestió. Aviso que ara voy con un alegato populista. Aviso que des del punt de vista de qualsevol de nosaltres, que estem fent feina, vosaltres al taxi, a l'empresa, vosaltres aquí a la ràdio, estem fent feina, la nostra feina, doncs des d'un punt de vista com el nostre, doncs seria una qüestió curiosa i arribaríem tots a la mateixa conclusió. Mireu, productes de quilòmetre zero. Què són els productes de quilòmetre zero? Són aquells que són locals, productes locals, frescs, frescos de temporada, i que estan, doncs, aquí mateix. Això què significa? Això és ideal, i a més és una qüestió molt aconsellable, doncs, per evitar la petjada de carboni, aquesta famosa petjada de carboni que afecta tant el canvi climàtic. Doncs això seria un producte de quilòmetre zero, és a dir, el que fa és rebaixar molt aquesta petjada de carboni, és a dir, no utilitzen un transport per carretera excessiu, ni avió, ni vaixell. D'acord? Molt bé, aquí a Catalunya, afortunadament, tenim molts productes de quilòmetre zero. Molts, moltíssims, 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 moltíssims. Ara, el peix, possiblement, deixi de ser quilòmetre zero. I aquí és on vinc. El peix, possiblement, deixi de ser quilòmetre zero. Això què vol dir? No oblidem, estem parlant de Catalunya, eh? Estem parlant d'uns quants ports pesquers. He dit ports, se m'ha escapat una lletra. Ports pesquers, eh? Estem parlant de gastronomia i restaurants que viuen d'això, d'aquesta pesca quilòmetre zero, d'aquestes confraries. Estem parlant ja, evidentment, dels pescadors, que ja han patit unes quantes reduccions de captura. Estem parlant de tot això, estem parlant de sector primari. Un sector primari cada cop més castigat. Un sector primari cada cop més que no s'acaba d'entendre què està passant. No s'acaba d'entendre. Primer, ja sabeu que hi ha un acord de la Unió Europea, per exemple, amb Mercosur, per intercanviar productes. En aquest cas, Europa vendrà molts més cotxes a Sud-amèrica i Sud-amèrica ens vendrà molts més productes agrícoles. Això no és quilòmetre zero. Això no és quilòmetre zero. Llavors, quan em venen, m'estan venent al quilòmetre zero, què m'estan venent, exactament? No és que estigui en contra de cap acord, ni molt menys, eh? Sí, en contra de... Jo he dit que començava fent populismes, però penso que el populisme ho fan d'entre els llocs, possiblement, eh? Amb el peix està passant el mateix. Avui i demà, avui dilluns i demà dimarts, hi ha una vaga de pescadors catalans, pescadors del Mediterrani, en aquest cas. Per què? Doncs perquè la Unió Europea imposa un 80% de la reducció de l'activitat. És un 80% de la reducció de l'activitat sobre... Hi ha una reducció del 40%. És una reducció sobre el 60% que quedava. És a dir, ara penseu, vosaltres teniu un taller mecànic, però un taller mecànic que de tot l'any només pot obrir una setmana. Podríeu sobreviure? La resposta és clara, no. No. Ara penseu, els pescadors. Crec que la conclusió és clara. Si s'aplica aquest 80%, si s'aplica aquest 80%, mor el sector pesquer. Estem parlant del sector primari. I no oblidem que el sector primari és la base de, ja diré, de la nostra alimentació, bàsicament. Llavors, què? D'on vindrà el peix? Perquè nosaltres continuarem menjant peix, que és una qüestió molt saludable. D'on vindrà? Del Marroc, possiblement. He dit el Marroc, és el primer país que se m'ha vingut al cap, eh? Però d'altres països que no tinguin les vedes que hi ha a Europa. Això ja no serà quilòmetre zero. Això ja no serà no contaminant, no petjada de carboni. Llavors, No entenc res, us ho prometo. Estic cada dia estic més perdut amb aquestes coses, amb el que em venen amb la mà dreta i amb el que em compren amb la mà esquerra. Estic absolutament perdut, absolutament perdut. Però bé, parlem amb el sector primari, parlem amb els pescadors i concretament parlem d'aquesta situació perquè, insisteixo, avui i demà hi ha vaga de pescadors catalans. Tenim al telèfon el senyor Xavier Domènech, que és secretari de la Federació de Cofreries de Pescadors de Tarragona. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns la situació d'aquesta vaga. Quina és la situació i per què la Unió Europea ha decidit posar una quota, reduir un 80% la quota de pesca?
Has de pensar que abans d'arribar aquí, nosaltres ja portem 5 anys d'una cosa que es deia el Pla Multianual per a Pesca de Demersals, però en aquests 5 anys, entre d'altres coses, ja s'havien reduït un 40% els dies de pesca. Vull dir, ara redueixen un 80% del 60%. O sigui, nosaltres al final ens van dir que la manera de tarificar l'esforç pesquer era mitjançant els dies que sortíem en mar. Nosaltres a Tarragona, aproximadament la província, sortien 200, 210 dies de pesca a la mar, perquè hem de tindre en compte que ja fèiem 2 mesos de veda, més a més. Llavors, d'aquí, bueno, vas fent la resta i les divisions pertinents i fent cap en aquests famosos 27 dies de mitja que ells ens diuen que volen fer, proposen com a dies de pesca, que bueno, és algo que és inviable del tot, perquè no, bueno, quina empresa coneixeu que en 27 dies pugui funcionar, no? Però, bueno, i és que...
Això t'anava a dir, Xavier. Jo no sóc estadista ni administrador, ni economista, ni pescador, ni molt menys. Però aquesta reducció que estem parlant de la mort del sector a Catalunya.
Sí. És que, ja et dic, això que ve a part d'aquests 5 anys, has de pensar que en aquests 5 anys les flotes han agafat zones i hem prohibit la pesca per sempre. A més, s'han incrementat les vedes que tradicionalment aquí a la zona en fèiem 2 mesos i ara ja hi ha molt pocs que en fan 3 mesos. A més, les malles dels arts s'han incrementat. A més, s'ha invertit a posar portes d'un que es diuen pelàgiques o voladores perquè bueno, no tinguin contacte amb el terra i siguin més curoses amb el mèrit. Vull dir, s'ha fet tota una sèrie de coses perquè nosaltres pensàvem que el 2025 arribaríem a un llindar per on podríem continuar fent l'activitat pesquera i, bueno, ja solíem que el que havíem fet ja es donava per fet, no? Clar, la sorpresa ve quan, a part de fer totes aquestes coses que t'estic anomenant, ens diuen, no, doncs i per l'any que ve estem parlant de reduir aquest 80% l'esforç. Llavors, clar, no... És inviable. Vull dir, és que no, el sector no està... No hi ha per reduir un 80, ni un 30, ni un 10, ni un 5, ni un 2. Vull dir, estem en una situació límit perquè venim de 5 anys de fer coses.
Clar. Però el problema què és? Que hi ha una sobreexplotació? Quins arguments hi ha per aquesta aplicació del 80% sobre aquest 60% que explicaves?
Bueno, ells han agafat una sèrie d'espècies. La més representativa és el lluç, però doncs, també hi ha la gamba vermella i tal. I ells busquen que aquesta espècie hi hagi un índex que et parla en rendiment màxim sostenible i és quant de peix podem treure d'aquella espècie perquè es mantingui dins l'ecosistema, no? Llavors, comencem a tindre problemes quan la pròpia Comissió Europea treballa amb dades que són molt velles. Clar, tot el que nosaltres hem fet en aquests 5 anys no em serveix que tu utilitzis amb dades de fa 2 o 3 anys per a fer aquests estudis, perquè nosaltres ja estem veient que la mar s'està recuperant. Sí, és algo que nosaltres no cal... Quan passa alguna cosa a la mar, el primer que ho veiem som els pescadors, per a bien o per a mal. Vull dir, nosaltres ja estem veient que la mar, tot el que estem fent, estan revertint en positiu a la mar. Què passa, també? Nosaltres som uns actors a la mar, però no som els únics actors dins la mar. I aquí, algo que vull reivindicar, que és una passada, és tot el tema del poc respecte que hi ha en general vers la mar. Nosaltres, una de les feines que hem començat a tindre és fer de brossaires de la mar, de tot el material que baixem cap en terra, de residus, que baixa per les rieres, que es tiren, que és algo impensable, i aquesta feina que se'ns ha atribuït d'una manera molt gratuïta i com obligada, sí, perquè al final nosaltres ho fem sense cap tipus de benefici més que treure això i amb la consciència tranquil·la de que estem fent una bona feina, I això és algo que està passant. Jo sempre dic que els musclos de la roca han desaparegut i això no és un tema de sobrepesca.
No, és una altra qüestió, clar. No es tracta de musclos de roca, correcte. Llavors, clar, Xavier, estava pensant jo ara que el peix es continuarà consumint. Això obre les portes a altres llocs que sí que sobreexploten i no tenen aquestes limitacions, com per exemple el peix del Marroc, per posar un, no sé, poso un exemple, sí. No? Clar, obre les portes a una competència que no és, no sé, no entenc.
No, no, és que això ja està passant, eh? Vull dir, no, com que ja portem 5 anys així, bueno, hi ha tota una sèrie d'embarcacions que han decidit, doncs, tancar l'activitat, perquè heu de pensar que en 20 anys s'ha reduït a la meitat, vale? Aquestes embarcacions, les que desapareixen, perquè França, per exemple, també ha sigut un país on la pesca al Mediterrà ha baixat un 70 o 80%, aquestes embarcacions, moltes, es compren països del Magreb. O sigui, desapareixerem naltros, aquestes barques les compraran a preu de derribo d'altres països, que faran el que els hi donarà la gana, vale? Jo penso que l'esforç no va tan encaminat en què fem els pescadors del Mediterrani europeu, sinó que fan la resta de flotes, perquè són flotes molt importants, i per suposat tothom han de fer alguna cosa, eh? Vull dir, no, aquí no...
No, sí, la qüestió, tothom entén la sostenibilitat, tothom pot entendre la bona salut del mar, en aquest cas parlem del Mediterrani, però és una qüestió que ha de fer tothom. Si ho fa només un o dos països, o els països de la Unió Europea, doncs bé, arreglarem possiblement una part, però no tot, llavors no entra, o anem tots o no va ningú.
Això ja ho hem vist amb la tonyina, és una espècie que està supercontrolada per l'ICAT i amb unes quotes i amb uns tacs supercontrolats, supervigilats, i llavors quan arriben les fotos de llotges del Marroc, on està ple d'aquest element d'èpoques que no es pot pescar, on no tenen quotes, on tenen cúpuls, i llavors, clar, tu t'has de conformar quan un pescador que hi ha anat tota la vida artesanal de Tarragona pot pescar 460 quilos a l'any, que això a vegades són dos o tres peixos. Té tot uns quilòmetres zeros, que aquí se n'omple la boca tothom de parlar de quilòmetres zeros, i llavors anem a comprar un peix, que ve amb avió, que mires tu el cost energètic que representa portar aquest peix, i és una animalada, vull dir, és que és algo que estem indignats. El sector en aquest moment està indignat.
Normal.
No aguanta més, no vol més. No, és que... estan en peu de guerra, vull dir, l'altre dia un patró major ho deia i realment li has de donar la raó, perquè és el que pensem, és un neguit i veiem que els patrimonis, perquè aquests patrimonis no són dels pescadors d'ara, són dels avis, dels besavis, dels rebesavis. Normalment la pesca és un tema que ha sigut molt vocacional i molt familiar, que n'ha passat de pares i fills, tota la vida pensant que tenies un patrimoni que era el teu modus vivendi, i te'n dones compte que ens hem veu senyor que està a la sort, que diu cau diner i ho deixen tots cap a casa. I això és molt injust.
Doncs, senyor Xavier Domènech, secretari de la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, i tant de bo s'arregli tot el millor possible. Molt amable.
Esperem. Vinga, moltes gràcies.
A tu, per atendre'ns. Estem parlant de que al final menjar peix serà un luxe, un absolut luxe. Productes de quilòmetre zero, aquells aliments que es produeixen i recolecten pràcticament al mateix lloc en el que després es venen i es consumeixen. Afortunadament, aquí a Catalunya, si entenem al territori català com seria quilòmetre zero, tenim pràcticament de tot. Pràcticament de tot, però ja veieu. Bé, insisteixo, no entendo nada. Estic que em costa molt entendre les coses a vegades. Va, de seguida en parlarem de la Covid persistent. Sí, la Covid persistent encara està. I en parlem perquè l'altre dia va tornar a primera línia informativa perquè es va presentar al Congrés una proposició no de llei per ajudar a aquelles persones, per facilitar la vida d'aquelles persones, per ajudar, sí, aquelles persones que la pateixen, la Covid persistent. De seguida en parlarem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, la salut del vostre cor. Atenció, això és important, perquè la salut del cor és essencial, mai se sap. Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor, realitzen consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I a més ofereixen atenció ràpida i programa la teva visita per quan ho necessitis. InscorBCN.com és la seva web. InscorBCN.com. Inscor 93 425 19 62. Cuida de la salut del teu cor. Inscor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Hipogegant, también nos dicen el rey de los colchones.
¿Y qué le decimos de nuestros colchones?
Sí, tres espectaculares modelos. Eternus, Medical y Finland con medidas a escoger y todos, todos en existencia. Precios increíbles e inmejorables. Escuche, colchón matrimonio Excellent, antes 473 euros, ahora 189 euros. Y corra, que se acaban. Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Vamos, listo.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Dije que te olvidé.
La Comissió de Sanitat va donar llum la setmana passada a una iniciativa amb una emenda de... que demana, entre altres qüestions, la creació d'un registre de la Covid persistent. És a dir, és un reconeixement i millora de l'assistència dels pacients de Covid persistent. Fem una mica de memòria, i la Covid persistent ja va néixer, evidentment, en tota aquella pandèmia que vam tenir, que posarem l'any 2020 com a epicentre, bàsicament, i que va posar el planeta contra les cordes. En aquell moment es van desenvolupar unes quantes vacunes, però hi havia gent que no es curava. Hi havia gent que continuava amb una sintomatologia molt variada, molt variada. De fet, s'havien registrat més de 150 afectacions diferents i que no hi havia manera. Persistien i persistien, i anava des de la més lleu a la més incapacitant de totes. Allò va agafar el nom de Covid persistent. És una sintomatologia que està i que queda. I què passa amb aquestes persones? Doncs que encara hi són. Encara hi són amb aquesta Covid persistent i encara, doncs, esperant a veure. D'entrada, el tractament que es fa és multidisciplinar, és a dir, en funció de com i de què, doncs fem un tractament o fem un altre, però no se sap tocar la tecla per curar tot això. No se sap tocar la tecla. Viure amb la Covid persistent i, a més, posar-la, que anem una miqueta tard, 4 anys més tard, doncs, que el govern, doncs, reconegui i ajudi més aquestes persones. En parlem amb la Neus Bisso, té 56 anys, té Covid persistent i és membre de l'associació Covid persistent del Garraf. Neus, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Tu, quan vas començar a patir Covid persistent? Quan te la van diagnosticar?
A veure, jo el primer Covid el vaig agafar, perquè he passat 5 Covids, a octubre del 2020. Arrel d'això, pues, bé, vaig passar el meu Covid, com tothom, més o menys bé, però una vegada donar negatiu del Covid, del PCR aquest que et feien, sí, no? Jo continuava amb els mateixos símptomes. Continuava amb el cansanci, encara pitjor. continuava. Disculpeu, però aquesta fonia també és crònica.
Sí, no, no mateix.
Dies que estic millor i dies que estic pitjor.
Ho entenc.
Llavors, i puja i baixa, saps? Llavors, pues, sobre l'octubre, bueno, al novembre, desembre del 21, d'acord, el metge em va dir que, bueno, que això era del Covid, que era un Covid que no marxa, o sigui, que era una, símptoma, una malaltia, com podia ser una malaltia crònica com la fibromialgia, la fatiga crònica, o qualsevol, o una diabetis, que és una malaltia crònica, i que això se'n quedaria. Que no sabien, que encara estaven estudiant, que no sabien els efectes que tindrien ni la duració que tindria. Però no tenien, de moment, la píldora màgica que, com tu bé has dit, la píldora màgica que ens fa recuperar-se, que ens fa curar, no existeix.
No, perquè és una qüestió molt, molt multifactorial. És que és una qüestió que...
Sí,
tu en aquest cas parles d'aquesta fonia que tens, que va a dies, i parles del cansanci. No sé fins a quin punt és incapacitant el que tens tu ara mateix. En quin nivell podries dir
que
està?
Mira, ara mateix jo porto de baixa des del maig una altra vegada. D'acord? Però és que el meu dia a dia, vull dir, com el de molts Covid persistents, és cansanci. Vull dir, tu t'aixeques, com ens van dir... ens van dir a la teràpia emocional en què anàvem aquí al cap de Baixa Mar, nosaltres tenim com unes culleres al dia d'energia. Depèn la feina, el que anem fent durant el dia, aquestes culleres se van gastant més ràpid o menys ràpid. ¿Vale? Si nosaltres tenim 5 culleres al dia i al dematí ens diem ara m'aixeco, em dutxo, m'arreglo, no sé què, faig el llit, pim, para de comptar, ja te pots estirar. Jo poso un rentavaixelles, l'haig de posar en dos parts, perquè una vegada seguida el meu cos m'haig d'estirar. Fer un caldo que has de posar... Jo més de 20 minuts, 30 de peu, no hi puc estar. Perquè em canso, em comença a fer mal l'esquena, se'm comença a bloquejar la cama, vull dir, camina molt...
I va per èpoques, és a dir, hi ha dies que estàs millor i pitjor, o sigui, tu suposo, no? No sé com va.
Sí, és, com tota malaltia crònica, hi ha uns brots.
D'acord,
un brot te pot durar més, un brot te pot durar menys. Vull dir, qualsevol persona que pateixi una fibromialgia entén el que li estic dient, o pateix una malaltia d'aquesta mena crònica. Llavors, sí que tenim una medicació, ens donen uns medicaments, però és allò, provem això, provem allò.
O sigui, et donen uns medicaments, està seguint uns tractaments, però que no... És per veure si, com afecta, no? Com funciona.
Sí, vull dir, ara jo estic prenent ja fa un any i mig, d'acord? Perquè jo, dintre de tot, soc de les persones que ha tingut sort dintre de la sanitat pública i que encara m'està seguint el metge de medicina interna de l'Hospital d'aquí de Camils. Altres persones, el metge que li toca diu no puc fer res més per tu, que et segueixin en el CAP. I em segueixen en el CAP, però jo estic seguint, a mi encara m'estan seguint des de la medicina interna dels Camils. Em van donar un medicament que diu que això rebaixava el nivell de dolor per poder tindre una vida millor. Sí que estic...
Sí, que el dolor... Tens dolors?
Clar, dolors musculars. Dolors, depèn del que fas, doncs els braços, les cames... A mi em feien les cames. Jo al setembre em vaig tornar a caure. Vull dir, si haig de caminar molt, haig de treure un bastó. Tinc 59 anys. Jo abans de la Covid anava a caminar a tot arreu.
Carai.
Ara tinc rodes als peus. I no puc, i més d'una hora en cotxe no hi comptis amb mi, tampoc.
Des d'un punt de vista administratiu, tu estàs a l'associació Covid persistent del Garraf i ara doncs, hi ha unes quantes associacions dedicades per reclamar doncs, els vostres drets en aquest cas. Us sentiu una mica... Hosti, és que no sé si la paraula seria abandonat per les administracions. No sé si aquesta seria la paraula.
Més que administració, que abandonats, és que hi ha molta desconeixença encara de la malaltia, d'acord? No tothom entén el que és un Covid persistent, no, perquè a vegades te trobes persones pel carrer i diuen «Ah, doncs fas bona cara». Dic «Nens, a sobre que fes mala cara». Lletja, gorda, que perds el cabell, boira mental, fatiga, tot això, si a sobre fas mala cara... M'entens el que vull dir?
Sí, almenys conserva sentit de l'humor. Un neus està bé,
home,
això.
Sí, dintre del... És que si no, no en sortiríem d'aquí.
No, si no
intentem... Clar, vull dir, mon pare deia és un mal de patir, però no és un mal de morir. Esperem.
Ja. Escolta'm, Neus, i què feu a l'associació en aquest
Mira,
cas?
Mira, l'associació es va crear... Ara estem, perquè els que ho portem estem bastant fotuts aquests dies. L'associació es va crear arrel d'aquesta teràpia emocional que ens feien el... que ens feien aquí al CAP de Baixamar. A tots els CAPs, hi han psicòlegs que fan teràpies emocionals per pèrdues de... per els que són diabètics, per diferents malalties. D'acord? Llavors es va crear aquest grup de Covid persistent, que no era la típica reunió de psicòleg, d'acord? En el que parlaven tots, parlaven doncs, de la nostra sintomatologia, de tot. La doctora, com diu la Sandra, ella va aprendre molt de lo que és la Covid persistent. Allà ens van portar diferents metges de diferents especialitats, fisioterapeutes, dietistes, la doctora, que ara no em surt el nom, que em perdoni, sembla que ens deia Marta, de Can Ruti, d'acord? Explicant-nos la nostra malaltia, o sigui, donant-nos a entendre per què ens trobem així, no?
D'acord.
Ara mateix, la Covid, quan tens una Covid, ho entenen com una grip. Bueno, és com una grip, vale? Però no deixa de deixar-te. Jo cada Covid que he passat, cada un d'aquests 5 Covid, m'ha deixat un rastre més.
Doncs, Neus Viso, escolta, de l'associació, a més de Covid persistent del Garraf, escolta, gràcies per explicar-nos la teva situació i la situació per boca teva de molts dels pacients que pateixen Covid persistent. Molt amable.
Moltes gràcies, molt amables, i moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
Doncs a tu per atendre'ns. Aquesta és la situació, bàsicament, de persones que tenen la Covid persistent, en aquest cas, Bastant incapacitant en funció de com, insisteixo, que va també per barris el tema, Des d'encara més que la Neus i menys que la Neus, va en funció de què. Però tots ho tenen. Va, que de seguida en parlarem amb l'Alfred López, que vindrà a aquest estudi, per parlar d'un terme curiós i que segurament coneixeu, però no coneixeu l'origen. La paraula és boicot. Quan fan boicot a alguna cosa. Darrerament hi ha hagut uns quants boicots... Però d'on ve la paraula boicot? D'on ve? Doncs a seguida l'Alfred López ens traurà de dubtes aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¡Ho, ho, ho!
Este equipo te da miles de ideas para regalar para que esta Navidad sea el mejor momento del año, como un QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 599 euros. MediaMarkt.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Está aquí el espíritu navideño con sus cenas, sus comilonas y si necesitas antes que empiecen las celebraciones, pues bajar de peso. Está claro, bajar de peso, bajar de volumen, desinflarte. El secreto está en hacer el plan 1, 2, 3. Vas a llegar a Navidad bajando de 4 a 7 kilos y en solo 3 semanas. ¿Es posible, Enriqueta? Ahí está Enriqueta, que es dietista de Clinitec. Enriqueta, ¿cómo estás? ¿Es posible todo esto?
Es posible, Cruz, muy buenos días. Vamos a olvidarnos de las dietas estrictas porque existe una manera de prepararte para estas fiestas y disfrutar de tus comidas, adelgazando, y es hacer el plan 1, 2, 3, que es natural y que es apto para todos, hombres y mujeres. Bajas de peso, bajas de volumen, controlas el azúcar, el colesterol, pero sobre todo en 3 semanas puedes perder de 4 a 7 kilos.
De 4 a 7 kilos, ¿eh? La primera semana vamos a limpiar tomando los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos la barriga, retenciones, hinchazones y ya perdemos de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Son prebióticos, mejoramos la digestión y nos despedimos del estreñimiento. Seguimos perdiendo peso y sobre todo bajamos más de 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa, frenan el apetito, activamos el metabolismo y... en estas 3 semanas el resultado, pues de 4 a 7 kilos menos.
Efectivamente, ¿eh? Y al bajar de peso, pues mejoramos la movilidad de las articulaciones en piernas, las rodillas, la cadera, la espalda, porque además es drenante, te deshinchas, te vas a quedar sin pesadez, sin efecto rebote, y además, llamando al teléfono al 650-51-52-53, que ahí está Enriqueta y todo su equipo para atenderte, te vas a llevar un montón de cosas gratis con el plan 1-2-3, Enriqueta. ¿Qué nos llevamos?
Bueno, pues la, como yo digo, promoción navideña, Cruz. Hoy de regalo con el plan 1-2-3 para todas las llamadas, el gel adelgazante caliente que lleva rolón incorporado, es un reductor, es un destructor de grasa, baja volumen en muslos, barriguitas y caderas, y solamente tenemos que utilizarlo una vez al día. También los beneficios de 28 parches que son adelgazantes, que son anticelulíticos para ese vientre, para esos muslos, que reducen centímetros y eliminamos estrías. Y también nuestra caja de galletas de pura fibra, de cúrcuma y chía, riquísimas y saciantes. Esta gran promoción te llega hoy con tu plan 1-2-3 llamándome ya. 650-51-52-53. Vas a conseguir perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas, bajar más de 3 centímetros de volumen y llegar a estas fiestas con una figura 10. Así que te repito el teléfono, 650-51-52-53. Y no te muevas de casa, que te lo llevamos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
650-51-52-53. Llega a Navidad con un abdomen plano. Baja ya de 4 a 7 kilos con el plan 1-2-3, con registro sanitario. 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y su equipo para informarte sin compromiso. Vuelvo a repetir el número. 650-51-52-53. Y 3 regalos. El gel Rolón, 28 parches. Además, para que estas fechas te sientas saciado, y una caja de galletas con el plan 1-2-3. Enriqueta Patunés, Patunets.
Patunets molt grans. Adeu, adeu.
Anem a ser una miqueta més savis, com cada dilluns. Serem una miqueta més savis amb Alfred López, el divulgador científic, autor de la saga de llibres sobre curiositat, sobre saviesa. Ja està listo, que todo sabe, on trobareu molts dels perquès de les preguntes que sempre t'has fet i no trobaves una resposta. Doncs en aquests llibres la trobaràs. Hi ha un munt de llibres. Els trobareu a Amazon. Tots els trobareu a Amazon, que hi ha una ristra larga de llibres de Ja està listo, que todo lo sabe. El darrer és Curiosísimo, i en aquestes dates Ja està listo, que todo lo sabe, de la Navidad, que te explica totes les entresijos i les curiositats de la Navidad. Tots a Amazon, tots a Amazon, i és fàcil de trobar. Pones Listo, que todo lo sabe, Amazon, i ja està, ho trobes. A més, és d'autoedició, bàsicament. Sí. És, que de sobre estamos haciendo kilómetro cero, Estamos haciendo kilómetro cero, con esto, sostenible.
Quien diga, no, yo no quiero comprar en Amazon, porque hay gente que no le gusta Amazon, pues yo los vendo también directamente, en contacto @alfredlopez.es, me dices, oye, oyente de COPE,
¿y lo autografías?
Y entonces se lo mando dedicado, pagando yo los gastos de envío. Y
está generoso,
sí,
está,
hombre, generoso, el espíritu navideño, que se acerca la Navidad.
Bueno, tú eres de cuando haces una dedicatoria, pones a mi gran amigo,
pongo lo que me piden, y si no, a mi amigo, para
Libro para Venganito. Entonces dices, sí, Venganito,
y si me dan alguna,
pero no pondrás mi gran amigo, sino
pero si me dan alguna, no, eso es a las amistades, sí que le pongo a mi amigo,
vale,
a mi
vale.
Pero si me dan alguna pista, oye, es para mi cuñado que va de listo, qué tal,
pues el que les pega la paliza en la cena de Navidad.
Pues para fulanito, para que seas un cuñado ilustrado.
Muy bien. Veus, això està bé. Si tens el cunyat aquest que ho sap, doncs, pues això, tal, pues mira, aquest llibre li anirà molt bé. Sí. Va, anem a parlar les curiositats d'avui. I hi ha una que segurament us encantarà. Oligarca. ¿Sabes? Esos son aquellas personas en poder. Por ejemplo, los oligarcas rusos serían los que últimamente suenan mucho más. Oligarca se aplica a más cosas, no solamente a los oligarcas rusos.
Sí. Es que este término, oligarca, y en particular oligarca ruso, ha ganado protagonismo en los medios en los últimos años para referirse a individuos poderosos con estrechos vínculos con el presidente, por ejemplo, Vladimir Putin, ¿no?
Sí.
Todos estos oligarcas.
Los que cortan el bacalao.
Y especialmente en el contexto de conflicto entre Rusia y Ucrania, pues eso, ha detenido mucho. Pues bien, según el diccionario, oligarca designa a un miembro de una oligarquía, que es un sistema de gobierno donde el poder está en mano de un pequeño grupo. Generalmente son personas con gran influencia económica y social. Y el término proviene del griego oligarches o oligarquía con K, donde está compuesto por oligos, que quiere decir pocos, y arco, que quiere decir mandar. O sea, pocos que mandan. Ahí está. Y este tipo de estructura de poder tiene raíces muy antiguas, ¿no? Existiendo desde hace miles de años en diversas civilizaciones. Y en el diccionario español, en la RAE, oligarquía apareció por primera vez en 1780, mientras que oligarca no fue incorporado hasta 1869, refiriéndose a cualquier individuo que forme parte de un gobierno oligárquico.
¿Qué diferencia, ¿no? Muchos años, porque parece que tuvieran que ir directamente relacionados una cosa con la otra.
Ahí está, sí. Y a veces, ¿qué es esto? Oligarca se incorporó en 1869, sin embargo, oligarquía...
1780, o sea, que encuentro que hay un espacio ahí entre una palabra y la otra.
Casi un siglo, sí.
Pero sobre todo cuando hay una relación muy directa, o sea...
Si dices, una oligarquía está compuesta por oligarcas. Si estás utilizando el término oligarca, estarás utilizando oligarquía, ¿no?
Por supuesto. Curiosísimo, eso también es curioso. Este tipo de reacciones también son curiosas. Sí. Bien, esto no lo sabía, porque existía. Mira, atención, y un barret, el sombrero de los vaqueros, ¿sabes? El típico sombrero de las películas del Far West, aquel barret. ¿Por qué comúnmente se le llama Stetson? No lo sabía, lo llamaba sombrero de vaquero, ¿no?
Sombrero de vaquero, pero en el mundo de los entendidos, de los vaqueros...
Es un Stetson.
El Stetson, ¿no?
Ya con esto he aprendido algo.
Si tú vas a una sombrería, puedes pedir, quiero comprarme un sombrero vaquero, y te lo darán. Pero si tú entras y dices, quiero un Stetson, te lo darán también el mismo...
Un Stetson, muy bien.
Pues el sombrero de los vaqueros, que comúnmente conocido como Stetson, debe su nombre a su creador, John B. Stetson. Y es que en 1865, por tanto, no es tan antiguo vaqueros, Stetson comenzó a confeccionar este tipo de sombrero de fieltro, caracterizado por su copa alta y ala ancha doblada hacia arriba, que rápidamente se convirtió en un icono del atuendo vaquero, ¿no? Que no ha visto a John Wayne, todas estas películas,
Con
pues antes de la popularización del Stetson, era común que los colonos del oeste usaran bombines. Y si te pones a pensar, ¿tú has visto alguna película del oeste en la que aparece alguien con un bombín?
Sí, lo he visto, pero bueno, la pregunta he dicho, hombre,
pues estaban
un esnobismo, me parecía.
No, era gente que estaba influenciado por la herencia británica.
Claro, porque el bombín es un sombrero típico británico.
Los británicos viajaron a Estados Unidos, hacia las colonias, y
llevaron el bombín,
que es mucho más antiguo que el sombrero vaquero, que el Stetson. Entonces iban con bombines. Al principio en el oeste, quien quería llevar un sombrero llevaba un bombín. Esto, lo que era luego más cómodo por eso aerodinámico y tal, ese tipo de sombrero, el Stetson, que bueno, lo que hizo John B. Stetson, ¿no? Y con el Stetson, no solo se convirtió en el símbolo del vaquero en el cine y la cultura popular, sino también se mantuvo como un accesorio habitual entre los habitantes rurales de estados como Texas, Nuevo México y Arizona, ¿no? Y en la cultura hispana, este sombrero se le es conocido como sombrero tejano, la tejana, ¿no? Haciendo referencia a la conexión con Texas,
con el estado de Texas.
El sombrero
tejano. Aquí sí que
igual
he aprendido.
Que los pantalones tejanos. Son los jeans conocidos, pues se llama tejano porque en Texas se le empezó a llamar tejano porque era el pantalón típico de los que trabajaban allí.
Un pantalón resistente, duro, y mira, ahora ya se usa para todo, para ir de elegante.
Y luego unos tejanos. Llamamos vaqueros y llamamos tejanos.
Exacto, que pegan con todo, básicamente. Mira, ahora no se escolta tant, però hi va haver un moment que la paraula boicot doncs estava molt de moda y expulsaba boicotas productos tal, productos a cuáles, vamos a hacerle boicot a no sé quién. Pero
¿Cuál es el origen del término boicot? ¿Por qué cuando hacemos boicot lo llamamos boicot?
Pues bien, el término boicot se refiere a una forma de protesta no violenta destinada a ejercer presión sobre una persona, una empresa o un gobierno, dificultando sus actividades habituales, ¿no? Pues esta palabra proviene de un apellido también, del apellido de Charles Cunningham Boycott, que fue un administrador de tierras en Irlanda durante el siglo XIX. Y es que Charles Cunningham Boycott se negó a mejorar las condiciones de los granjeros que trabajaban en las tierras que él administraba, lo que llevó a la comunidad local a tomar medidas en su contra. Y estas acciones incluyeron la negativa a trabajar para él y también a venderle los productos o a interactuar de cualquier manera con él, lo que resultó en una significativa pérdida económica para el propietario de las tierras para quien trabajaba el Charles Cunningham Boycott. Ajá. Y desde entonces el término boicot, en referencias a su apellido, se fue utilizando globalmente para describir cualquier acción similar por presión colectiva.
Bueno, o sea, tuvo que ser importante aquello, sí, porque para que se le quedara el apellido de este hombre. A partir de entonces, supongo que todo el mundo te están haciendo un boicot.
Un boicot. Lo que le hacían a boicot, pues ahí está.
¡Jo, caray! Ahora sí que somos una miqueta més savis, en tot cas, ¿eh? Alfred López, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre. Hasta la próxima semana.
Cuídate. Doncs estem a punt d'arribar a la una. Després ja en parlarem de reestructurar per prevenir futures danes. És un estudi que s'ha fet a Alcanar i en parlarem d'ell. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara. Quatre papers, va, que torno.